Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El papa ha passat una vegada més la nit tranquil·la i està bé, estable. Així ha estat el comunicat de l'oficina de premsa de la Santa Seu amb motiu de l'estat de salut del pontífex pel que fa al matí d'aquest dimarts. Francesc ha continuat, a més, amb les teràpies prescrites, farmacològiques, respiratòries i motores actives durant el matí. Unes hores en què també continua seguint per videoconferència els exercicis espirituals guiats pel caputxí Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontifícia a l'Aula Pau VI. Tota una esperança aquesta i un desig, el que compartim tots, de veure el Sant Pare recuperat i, per què no, aviat a la Casa de Santa Marta. És la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 11 de març, memòria de Santa Àurea de Còrdoba, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, que la Generalitat manté les restriccions per la sequera, tot i les pluges abundants dels darrers dies. Hi ha tres unitats d'explotació que mantenen en emergència, són l'aqüífer Fluvià Muga, Riu de Canyes i l'embassament d'Arnius Boadella, aquest últim en emergència. O, a més, seguiran en estat d'excepcionalitat l'Empordà i la serralada transversal. I en plana internacional, Ucraïna ha llançat el major atac amb drons a Rússia des de l'inici de la guerra. Segons l'agència TAS, els sistemes de defensa del Kremlin han interceptat un total de 337 artefactes ucraïnesos. Això ha estat a diverses zones del país, com per exemple a Moscou i de Kursk. L'ofensiva ja ha provocat dues víctimes mortals, segons dades provisionals, i una desena de ferits. Recordem que avui una delegació del govern ucraïnès ha reuneix amb diversos representants nord-americans, això serà l'Aràbia Saudita, per buscar un acord de pau al conflicte. El Kremlin ja ha avisat que aquest atac podria complicar i molt les converses per un alto el foc a la regió. Estarem molt pendents.
Gràcies, Júlia. Després del bloc informatiu parlarem de la situació dels cristians a Síria. Tema central aquest any del Cent la Creu, trobada celebrada diumenge passat amb vella i eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Parlarem amb Jan Abdo Arbash, arcabisbe melquita de Homs, a Síria, que ha portat la creu del seu país. I és dimarts, Dia d'Economia en Valor, secció que compartirem avui a l'entrevista amb Albert Cuesta, participant al Mobile World Congress, periodista, divulgador, professor universitari i especialista en electrònica de consum i tecnologies de la informació, com sempre els dimarts, amb Salvador Aragonès també present aquí. Tot això i més als propers 57 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero i el José Matosas, i també la Glòria Vallejo a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julva a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Les condicions clíniques del papa continuen estables. Les millores registrades els dies anteriors s'han consolidat encara més, com confirmen també les anàlisis de sang, l'objectivitat clínica i la bona resposta a la teràpia farmacològica. Així es llegeix de l'últim comunicat mèdic emès pel Vaticà. És per això que els metges han decidit dissoldre el pronòstic fora d'estat crític. No obstant això, donada la complexitat del quadre clínic i l'important quadre infecciós presentat, sobretot els primers dies de l'ingrés, ara fa 25, cal continuar la teràpia mèdica farmacològica en règim hospitalari almenys durant uns quants dies més. Aquest dilluns, recordem-ho, el papa seguia amb els exercicis espirituals en connexió online amb l'aula Pau VI. I després rebia l'Eucaristia. També ha anat en les últimes hores diverses vegades a la capella de l'apartament del Gemelli de Roma per pregar. A la tarda es va unir novament als exercicis i durant el dia va alternar aquest dilluns pregària i descans, segons el comunicat vaticà. El degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, Daniel Arasa Villar, ha insistit aquest matí en declaracions a Ràdio Estel que un proper trasllat del Sant Pare al Vaticà és cada dia més creïble.
Ha tranquil·litzat molt, no? Els mitjans, en primer lloc, estaven una mica nerviosos, però en general les persones, els fedels que estan resant tots els dies a Sant Pere, no? Queda clar que hi ha un millorament, quan es diu molt en l'àmbit periodístic No News, Good News. O sigui, en aquest sentit, les notícies són molt tranquil·litzants i, òbviament, i encara està la situació una mica precària, però sembla que tot està millorant.
Tot millorant, però la malaltia, això sí, presenta signes que han d'acollir-se amb cautela i prudència perquè la pneumònia encara no s'ha superat del tot i el quadre clínic segueix sent complex, tot i que no hi ha cap perill de mort imminent.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
D'altra banda, es fa aquest dimarts a la tarda a la Generalitat amb la participació del president Salvador Illa i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats civils, un acte per commemorar els 20 anys del grup de treball estable de religions, el GETER, coincidint també amb la Setmana de l'Harmonia Interconfessional. Mohamed Halhul, president del grup interreligiós, destacava a Ràdio Estel la importància d'una commemoració que és el gran reconeixement al diàleg impulsat l'any 2004 des de l'Arcabisbat de Barcelona en la diversitat religiosa.
Jo penso que la passió de Cervera és una manera de fàcil...
Ara sí, sentíem un actor de la passió de Cervera que es representa a la capital de la Segarra des de fa més de 500 anys. Xavier Juan Vives, actor de l'obra, ha comentat a Ràdio Estel que aquesta representació està pensada per a tots els públics.
Jo penso que la passió de Cervera és una manera de fàcil i molt amena de poder entendre el que va passar aquella època, no? O sigui, ens ho trasllada als dies nostres amb un llenguatge fàcil que el pot entendre per dir algo des dels nens fins a la gent gran i que penso que tampoc no es fa llarg. A vegades la passió de Cervera havia durat fins a 6 hores i actualment dura unes 3 hores i mitja i bé, penso que és una manera molt, molt bona de poder arribar a l'espectador.
En una entrevista a Ràdio Estel, l'actor Xavier Juan Vives assegurava, a més, que la passió de Cervera està en mans de gent originària de la capital de la Segarra i que posa el cor en aquesta representació que assoleix un gran nombre de persones a dalt de l'escenari.
S'intenta, doncs, cada any treure alguna novetat o altra i poder bueno, oferir un espectacle adaptat als temps que estem, no? La direcció, doncs, actualment és de persones, de gent de la passió de Cervera. Ja enrere hi havia hagut directors professionals que ens venien de Barcelona, però actualment, doncs, tenim un equip de direcció format per cinc persones i, bé, amb aquesta gent, doncs, un s'encarrega més d'una cosa, l'altra més d'una altra, i, doncs, intenta tirar la passió endavant ja sigui a nivell escenogràfic, a nivell d'actors, a nivell doncs, de tot el que comporta un espectacle d'aquestes dimensions amb tanta gent a sobre l'escenari. No?
Les representacions comencen aquest diumenge amb sessió tot el matí i continuen els següents dissabtes, a partir de les 4 de la tarda i també el divendres sant, 18 d'abril.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Creu procedent d'una església grecortodoxa on les armes havien deixat forats visibles, es queda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona després d'haver estat present aquest diumenge a l'acte 100 la creu. També s'hi exposava al presbiteri una icona de l'Anunciació de l'Àngel a Maria, trobada per terra amb altres imatges. Això explicava l'arcabisbe malquita Sidia, Jean Abdo Arbach, un celebrant principal i predicador de la celebració, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. 9 esglésies cristianes totalment destruïdes i 1.300 màrtirs cristians, com a mínim, són algunes de les xifres que donava Jean Abdo Arbaix referint-se a la guerra d'aquests 14 anys. Avui ens trobem amb l'arcabisbe malquita sirià, Jean Abdo Arbaix, en aquesta entrevista enregistrada a l'arcabisbat de Barcelona. Monsenyor Jean Abdo Arbaix, bona tarda i gràcies.
Gràcies per ustedes.
En 2011 empezó en Siria una guerra cruel. ¿De qué modo ha marcado a los cristianos esta realidad, estos 14 años?
La guerra en Siria comenzó en 2011. Con manifestaciones en las calles contra el gobierno. Después se extendió en toda la tierra de Siria.
O sea, lo que parecía un clima social convulso de protestas...
Empezó con manifestaciones lugar. Después, como pasa en otros países, ¿bien? Uh-huh. Y después la guerra de Siria... Yihadistas, Estado Islámico, como quieren decir, se extendió en un montón de lugares y pueblos cristianos, en algunas ciudades como Alepo, como Homs, y otros más. La guerra duró casi 14 años hasta hoy. Pero 2011, 2012, 2013, 2014. 2014, al principio de 2014, empezó otra línea de la guerra. Línea, una liberación de pueblos del Estado Islámico. Con la ayuda de Rusia, con la ayuda de... Por eso empezaron a liberar. Por ejemplo, la región de Homs lo liberaron en enero, febrero, marzo. Liberaron a Homs mismo en mayo de 2014. ¿Bien? Y después hubo liberación de otros lugares.
Dice que los cristianos estaban totalmente privados de libertad de entrar y se abrieron un poco las puertas a partir de...
Los cristianos estaban en sus lugares, pero hay cristianos que salieron de sus casas a otros lugares. Este depende de la guerra. Por ejemplo, en mi pueblo, en Yabrut, cuando estaba los yihadistas, yo entro y salgo. Pero cuando empezó la amenaza, las amenazas contra los cristianos, no quedó ninguna familia en Yabrut. Quedó solamente 40 personas. Hasta la liberación pudimos volver a Yabrut. ¿Viste? Este pasa... dos meses, tres meses. Pero en Homs, del año 2011 hasta el 2014, el centro de Homs, donde hay las iglesias principales, nadie puede entrar, nadie puede salir.
Usted lo dijo este domingo,
no,
que...
No, yo no pude entrar a mi...
Que no pudo entrar a su toma de posesión, ni siquiera pudo entrar el 27 de diciembre.
Yo no pude entrar. Yo entré la primera vez a mi arzobispado el 8 de mayo 2014.
O sea, 5 meses después de lo que tenía que ser su entrada, digamos.
¿Viste?
Sí, sí, está claro que la situación era terrible.
2013, todo el año 2013, hasta el 8 de mayo no pude entrar.
Perdón, un año y medio casi, exactamente. ¿Eh? Sí, sí.
¿Ya?
Sí, Monseñor, la verdad es que lo que nos cuenta es muy interpelador, muy importante, pero hablemos un poco de los mártires. Decía Arte Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, la iglesia de Siria es una iglesia mártir. Usted dijo este domingo
en esta vigilia con Eucaristía, sen la creu, siente la cruz, en la Sagrada Familia de Barcelona, que se han contabilizado 1.300 mártires cristianos en estos 14 años. Su sacrificio ha dado fruto. ¿Qué nos enseñan estos testimonios de mártires cristianos?
A los mártires cristianos hay más que 1.300.
Digamos, como mínimo, podemos decir, ¿no?
Hay más. A nosotros, con la Iglesia necesitada,
en la Fundación Pontificia,
en la época del monseñor Andrés Alemba, hicimos un trabajo muy grande por los mártires de Siria, de todas las iglesias. He ya notado cada mártir, de dónde, cómo murió, todo esto. Tenemos un librito claro. Uh-huh. ¿Bien?
Muy bien.
Y por esto hicimos también para ellos, para honrar a ellos, a estos mártires, una grota por la Virgen María. Cada año, en septiembre, hacemos una misa por ellos.
¿Mm? Uh-huh. Por tanto, los tienen muy presentes, los
por
recuerdan.
Por eso el icono de la Virgen María se llama la Virgen María, la Virgen María Dolorosa, la consolación de los del pueblo de Siria. Uh-huh. Por eso, el mártires, hubo mártires. ¿Mm? Y hubo también otros cristianos murieron, pero no están notados.
Uh-huh. Está ahí.
Bueno, a veces se figura si este mártir, si no este mártir. ¿Bien? Hay más también secuestros. Hasta hoy, por ejemplo, tenemos casi 30 personas secuestradas, no sabemos de dónde. ¿Dónde están?
En este momento, ahora mismo.
No, antes.
En estos primeros años.
2012 hasta
2014.
Bien, este también. Y saben ustedes que hay dos obispos, no sabemos dónde están. Dos obispos, obispo ortodoxo y obispo siriaco ortodoxo, no sabemos dónde. Y otros más. ¿Mm? Uh-huh. La iglesia es una iglesia de mártir. La iglesia del principio de Cristo es una iglesia de mártir.
Claro, lo mismo ahora que...
El primer mártir estaba San Estefán.
Sí, sí.
Usted es diácono y sabe. Esteban,
sí,
diácono.
Exactamente. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero también San Lorenzo, un gran testimonio de martirio, podríamos decir mucho. Sí, Monseñor Jean Abdo Arbac, sentimos mucho que el tiempo es limitado, pero le queremos preguntar muchas cosas. Usted habló este domingo en la Sagrada Familia de que estos días estaban siendo muy duros, estos, ahora sí, en el presente, en Siria, y que ha habido muertos. En algunas informaciones de medios de comunicación se habla de centenares de muertos cristianos. ¿Qué está pasando ahora en el país después de la guerra en Siria y con esta nueva situación, una vez cayó el régimen anterior?
Vio la situación en Siria con nuevo gobierno todavía no está clara. Hay oscuro totalmente. No hay paz. No hay seguridad. Hay hambre. No hay trabajo. Y la gente hasta hoy tiene incertidumbre total. ¿Cuál es el futuro? ¿Mm? Uh-huh. Lo que pasó en estos días pasados, la semana pasada, y salió mucho en las noticias del mundo. Nadie sabe bien la causa. Nadie sabe quién son, y de dónde vienen y cómo mataron. No solamente matan a cristianos, no.
Matan a otras personas.
Hay otras personas, hubo muchas personas muertas de otros. De otras religiones. Bien, pero hay niños murieron, hay mujeres murieron y también hay un montón de jóvenes murieron. ¿Por qué? ¿Para qué? Nadie sabe.
Por tanto, hay mucha confusión.
No podemos hablar sobre este tema directamente que hay. Yo puedo decir, hubo sangre. ¿Quién atrás de esta, de estos masacres? No sabemos. Nosotros pedimos, y la iglesia toda hoy necesita de tenemos unidos, tenemos nosotros todos un pueblo de Siria, queremos vivir como antes, con dignidad, y dejamos las cosas para ver bien las investigaciones, quién estos grupos que hicieron estas masacres.
Usted dice no hay paz todavía. ¿Eso quiere decir que aunque formalmente se haya acabado la guerra, pues todavía el país está inseguro? Usted lo decía ayer, cuando va a una parroquia siempre reza para poder volver, que no lo tiene claro, ¿no?
Es este de la inseguridad que tenemos. ¿Por qué? Cuando el gobierno nuevo asumió sus mandatos de nuevo, no hay ejército, no hay policía en la calle, no hay atendiendo a la gente, no hay referencia, ¿viste? Por eso no hay seguridad clara, por eso en las calles cualquier persona puede pararte, puede pedir de
si robar, usted, lo que
puede
sea.
Robar. Por eso
la situación no es, digamos que significativamente mejor ahora que en los tiempos de la guerra, queremos decir, ¿no? ¿Hay inseguridad o es peor todavía ahora?
¿De antes o de ahora?
¿Ahora es peor que en los tiempos de la guerra? ¿De la guerra declarada, digamos?
No podemos definir estas cosas. Cualquier cambio, siempre hay un caos. Hasta el gobierno nuevo toma sus decisiones, ¿bien? Hasta que el gobierno nuevo mantenga su pie en el gobierno, ahí podemos decir sí o no.
Està clar. Avui parlem amb Jan Abdo Arbash, arcabisbe malquita de Síria, que ha estat el convidat al Cent la Creu, a la Sagrada Família de Barcelona. Usted comentó, monsenyor Jan Abdo Arbash, que la Iglesia y los patriarcas están insistiendo en hacer llamamientos a la paz y la reconciliación. ¿Cómo se están expresando estas llamadas a las autoridades para que busquen la paz? ¿Cuál es la esperanza de este momento para Siria?
Los patriarcas, como ellos responsables a nosotros mismos, los obispos,
sí.
Ellos hacen declaraciones. Hicieron ellos la primera declaración el 30 de diciembre. Pidieron del gobierno nuevo algunos puntos esenciales, cómo participan estas minorías, como lo llaman, pero no son minorías, nosotros del pueblo de Siria, para participar en la constitución que lo que quieren hacer. Es de uno. Por eso hicieron una comisión de todas los cristianos de Siria, yani ortodoxo, siríaco ortodoxo,
greco-católico,
latino. Esta comisión empezó a trabajar con el gobierno nuevo para ver cuál es la solución que nos preocupa a nosotros los cristianos para tener solución por este tema. ¿Viste? Uh-huh. Sí. La segunda que salió antes de ayer, incidentes
de estos días pasados,
y incidentes antes, bien, los patriarcas también llamaron a la unidad del pueblo cristiano, del pueblo de Siria, llamaron también para la reconciliación y que hay una comisión para solucionar todos estos necesita de la guerra se para, ya está. Nosotros cansamos de la guerra.
Que se pare la guerra.
Queremos la paz.
Queremos la paz, claro que sí. El Papa Francisco siempre ha tenido muy presente a Siria, Monseñor Jean Abdo Arbash, hasta el punto de que llegó a convocar hace un tiempo un día de oración por la paz en Siria. ¿Esta preocupación del Papa la han notado también como preocupación también de los otros cristianos del mundo, del resto de los cristianos del resto del mundo? ¿También notan este apoyo como el que ha expresado el Papa? ¿O falta un poco apoyo de los cristianos?
El Papa Francisco, cuando llamó a la, un día oración de la paz, ¿sí? Este el año 2014.
Claro, ha llovido ya bastante, sí.
Como porque decimos aquí. En el año 2014 hubo una amenaza total para invadir a Damasco. Por eso el Papa llamó a este día de oración. Y gracias a la oración de todas las iglesias del mundo, después de esta oración, Dios escuchó la oración y calmó un poco
los ánimos.
Y hubo un cambio total en la medida de la guerra en Siria. ¿Viste?
Sí,
hay
sí,
una.
Sí.
La segunda, el Papa sabe bien y conoce bien a través de la nunciatura apostólica de Siria y a través de nosotros. Yo, por ejemplo, me reuní con el Papa 3 veces o 4 veces y hablando sobre la situación de Siria y qué pasa por los cristianos. Entonces, la Santa Sede sabe bien qué pasa en el mundo y qué pasa en Medio Oriente, no solamente en Siria.
Sí, sí.
Por eso cuando el Papa manda una letra, un mensaje, él tiene razón y sabe bien lo que pasa.
Lo hace desde la fe, pero también lo hace desde el conocimiento de la realidad, ¿no? La diplomacia vaticana sabemos que es muy sabia, ¿no?, en esto.
No, la fe...
La fe es lo importante, lo más importante.
La fe sigue claramente en los cristianos. Nosotros nunca faltamos una misa un domingo, nunca faltamos nuestra tradición en las oraciones cada día. Por ejemplo, en este tiempo de la cuaresma, el tiempo más difícil es... No paramos.
Muy bien, eso es un
los
milagro.
Los cristianos siguen su fe, manteniendo bien las oraciones y las iglesias.
¿Y cómo está, Monseñor, ahora la convivencia entre las comunidades de cristianos y las de musulmanes? Después de que supongo que la presencia del Estado Islámico afectaría a estas relaciones. ¿Cómo están ahora?
No, acá necesita de entender bien nosotros en Siria no podemos vivir sin musulmanes. Y los musulmanes no pueden vivir sin cristianos.
O sea, hay un reconocimiento mutuo, digamos.
Por eso, antes de la guerra... No hubo esta crítica o esta...
Sí, esta hostilidad o esta...
La convivencia hay.
Hay convivencia. No hubo tensiones, la convivencia existe.
Hay.
Buena.
Hay relaciones muy buenas con ellos. Y durante la guerra hubo muchas relaciones con los jefes musulmanes. Tenemos reuniones hasta hoy. Hasta este cambio... Lo cambiaron todo, ¿bien? Pero estos nuevos que vinieron ahora, empezamos nosotros a charlar y conversar con ellos, ¿viste? Pero el problema es hay dos cosas distintas. Hay grupos del Estado Islámico, hay los musulmanes como que viven en el fútbol. Esta diferencia. ¿Está?
Una cosa son los musulmanes creyentes de base, el pueblo creyente.
Hay musulmanes que nos respetan mucho. Hay una conversación con ellos siempre, trabajando con ellos, ellos trabajan con nosotros, hay una. Pero el Estado Islámico, cuando hablamos sobre el Estado Islámico, son facciones, son grupos. Este grupo, ¿quién atrás de ellos para crear una provocación o alguna cosa entre los cristianos y los musulmanes?
O sea, hay un interés que no es propio de las religiones en
este necesita de pensar bien y la gente necesita de entender. Nosotros tenemos convivencia. Nunca faltó la convivencia con ellos. Pero hay provocación de esto.
Está claro, está claro. Pero que no es ni del Islam ni del cristianismo, no es religioso, digamos, ¿no? Más de 5,5 millones de personas, Monseñor Jean Abdou Arbache, se vieron obligadas a abandonar Siria y a llamar a las puertas de Europa. Tenemos muchos sirios en Europa. ¿Cómo ve usted la creciente ola que pone en el punto de mira a los refugiados, ¿no? ¿Qué puede decir usted a esta Europa que a veces tiende a cerrar sus puertas y a renegar de esos principios, ¿no?, de acogida, hospitalidad? Oíamos el testimonio de un sirio que encontró acogida en Barcelona.
Esta pregunta necesita de preguntar a la Unión de Europa.
Muy bien.
No a mí. Hay mafias que trabajan este tema. Hay mucha gente que venden sus propiedades para refugiar.
Todos recordamos esos campos de refugiados de Grecia, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016.
Por eso esta pregunta necesita de preguntar
a la Unión Europea.
A ustedes, no a mí. Ellos quieren aceptar más refugiados, ellos participan en la emigración de los cristianos de sus países de Medio Oriente. ¿Quieren vaciar los cristianos de Medio Oriente? Esta pregunta para ustedes, no para mí.
Pues con lo que nos ha dicho Monseñor Arbache, nos ha contestado muy bien. Una última pregunta, solo tenemos tiempo para una pregunta. Usted decía en la Sagrada Familia que ha insistido mucho a los pastores, ¿no?, a los pastores católicos orientales, ortodoxos de Siria, que se queden con su pueblo. Es decir, un poco apelando a ese deseo que el Papa Francisco nos transmite de el derecho a no emigrar, pero en este caso a defender la fe allí, que Siria no se quede sin cristianos, ¿no? Porque ha habido incluso riesgo de desaparición de los cristianos, ¿no? ¿Qué les dice a los católicos que se queden con sus rebaños en Siria, ¿no? ¿Existe riesgo de que los cristianos puedan desaparecer de Siria, del Próximo Oriente?
No solamente en Siria, en todo el Medio Oriente. No voy a hablar sobre Siria. En Líbano había 70% cristianos. Hoy hay 25% cristianos. Sí. ¿Dónde? ¿Los cristianos dónde fueron? Están en Europa, en el Medio Americano. En Irak había 1,200,000 cristianos. Hoy hay 200,000 cristianos.
Son unas reducciones muy drásticas de cristianos.
En Siria, antes de la guerra, hubo 10% cristianos.
10%.
10%. Hoy hay 4% cristianos.
Está claro.
Entonces, cuando la Unión de Europa abre las embajadas para traer a los cristianos de Siria y otros países más, a otros países, la gente se va. Pero como nosotros pastores y como nosotros responsables de nuestro rebaño, hay una palabra en el Evangelio que dice: hiere el pastor, las ovejas se dispersan.
Quedan como ovejas sin pastor.
Usted es diácono.
Sí. Teóricamente, ministro de la palabra.
Este es el miedo que tenemos nosotros hoy. Por eso, nuestra presencia como obispo responsable en mi arzobispado, al lado de mis fieles, es muy importante para mí y para ellos, y para la Iglesia.
Y unas palabras finales, Monseñor, sobre esa cruz, ¿no?, que pudimos ver tantas personas en Cataluña este domingo, esa cruz con signos visibles del impacto de la bala. Y usted dijo, la cruz puede tener signos terribles, pero es la esperanza de los cristianos, ¿no? Le pedimos con esto unas breves palabras finales, por favor.
La cruz, sin la cruz, usted pusiste la cruz.
Sí, llevó la cruz. De allá,
sí. Sí o no.
Entonces, y usted lleva una cruz muy digna, ¿eh? La cruz pectoral.
La cruz muy importante para nosotros los cristianos. Si no hay cruz, no hay cristiano.
Y la cruz no es el signo, ¿eh?
Si no hay resurrección, no somos cristianos.
Está claro.
¿Claro? Bien. Entonces, la cruz tiene muchas señales. Primero, el perdón. La segunda, la salvación. Tercer cosa, la fuerza. Y al final, la cruz para nosotros en nuestra liturgia es un arma de paz. Es una victoria invencible. Entonces, la cruz es una fuerza para todos. La bendición de los sacerdotes en la misa, no en la señal de la cruz. ¿Cuántas veces en la misa el obispo o el sacerdote va a decir la paz con ustedes, con la señal de la... Entonces, la cruz es muy importante. Esta cruz que le llevé ayer...
Y que se queda en la Sagrada
Familia. Estaba rompido. Uh-huh. Estaba profano.
Estaba profanada, rota.
Profanada con el icono. ¿Bien?
El icono, recordemos, de la Anunciación. Que
por eso yo reparé, yo arreglé muy bien. Y yo, como yo uso la cruz para la bendición en la misa, en las celebraciones, yo uso siempre la cruz, esta cruz. Ayer, cuando yo vi esta fiesta en la Sagrada Familia por la cruz, yo dije a mí mismo, yo le regalé a su eminencia para quedar en la Sagrada Familia.
O sea, que lo decidió en ese momento, ¿no?
Bueno, yo decidí
en la misma Sagrada Familia.
En el mismo celebración. Acto.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias por la parte que nos toca a todos los diocesanos.
Es la ventana abierta. Jesús en la cruz tiene manos abiertas. No tiene dedo para fulano o para fulano. Uh-huh. Él abierta para todos. Como la Virgen María, las manos abiertas para todos.
Y la mirada.
Nosotros necesitamos que acudamos bien a la Virgen y a Jesús, a la cruz, para llegar y seguir adelante en nuestra tierra, tierra del cristianismo.
Mucho ánimo i mucha esperanza, Monsenyor Jean Abdo Arbaix. Hem parlat amb l'arcabisbe Malquita de Síria, de la diòcesi de Homs, i altres seus que té, que ha estat a Barcelona aquests dies. Gràcies per l'esperança que nos ha transmitido, también, como usted dijo, desde la pobreza, desde la pobreza del pueblo, pobreza material, pero mucha riqueza espiritual que nos va a ayudar mucho. Ojalá hablemos de Síria en términos de paz pronto. Gracias.
Recen por nosotros, necesita oraciones para que la gente tiene paz, para la gente que trabaja. Nos da la paz, no necesita nada. Sé que sacan los embargos a Siria para tenemos mucho trabajo, también muy importante.
Claro, que se acaben las sanciones. Es toda una cadena, ¿no?, para que llegue la paz.
Todo esto es una cadena de afuera. Ustedes como periodistas saben bien las cosas.
Sí, gracias, Monseñor Jean Abdo, un placer y hasta otra ocasión.
Gracias.
Buenas tardes.
Usted,
fins aquí aquesta entrevista que hem fet conjuntament des de Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana. Una petita pausa i de seguida Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Benvinguts i benvingudes a la secció Economia amb valors, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinada per la Fundació La Caixa. És dimarts, tenim amb nosaltres el periodista Salvador Aragonès. Bona tarda, Salvador.
Sí, bona tarda a tothom, a tots vostès, a tots vosaltres que ens escolteu, i a tots els que feu, a tot l'equip que feu el programa.
Avui a l'entrevista farem ressonar el Mobile World Congress.
Sí, perquè quasi s'ha tancat la fira més important de Barcelona, la de més futur, la més tecnològica, la més universal, el Mobile World Congress. Aquesta fira ha ensenyat l'últim de les tecnologies digitals i de mòbils de tot el món. És increïble. Doncs per parlar-nos d'aquesta fira, d'aquest congrés, tenim el gran expert en temes de tecnologia digital, Albert Cuesta, que ha seguit el Mobile World Congress. Albert Cuesta és periodista, divulgador, professor universitari i especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació. Un guru, vaja, Ignasi.
Doncs el saludem amb molt de gust, senyor Albert Cuesta. Bona tarda i gràcies.
Bona tarda, Ignasi. Bona tarda, Salvador.
Bé, la primera qüestió, lògicament, és referent a la intel·ligència artificial. Les interconnexions entre el mòbil i la intel·ligència artificial. Quines aportacions d'interès general cal destacar d'aquest Mobile World Congress de Barcelona aquest any en aquesta qüestió, senyor Albert Cuesta?
Aviam, sí, és cert que un dels protagonistes ha sigut la intel·ligència artificial, perquè hem trobat intel·ligència artificial, funcions adreçades amb els telèfons, com per exemple, jo què sé, el retrat fotogràfic, o la redacció de correus, o la detecció de correus de missatges maliciosos, però també hem trobat intel·ligència artificial en un lloc que probablement és igual o encara més important, que són les xarxes de telecomunicacions, perquè les operadores de telefonia, que són, no oblidem, les que organitzen aquest congrés, aquest esdeveniment, fan servir la intel·ligència artificial doncs, per optimitzar la cobertura que ens donen, per saber on han de posar una antena, per saber si aquella antena funciona bé, per fer més eficient aquella antena de manera que doni cobertura però que consumeixi menys energia, i aquest tipus de coses. Vull dir que sí que la intel·ligència artificial ha sigut un dels elements fonamentals d'aquesta edició.
Sí, la intel·ligència artificial i la robòtica van ser protagonistes principals de l'esdeveniment. Què és el que li ha colpit més, senyor Albert Cuesta, dels expositors? És clar que no els ha vist tots, però sí almenys els més interessants.
No, no els poden veure tots. Vull dir, de fet, jo ja fa 19 anys que cobreixo aquest congrés a Barcelona, des d'aquí a Barcelona, des del 2006, i ja sóc conscient de que cada any em queden més coses per veure de les que he vist. Però per veure quines són les que tenen més transcendència, que normalment no són els telèfons, sinó les xarxes. I el més important del Mobile World Congress no és el que surt a la tele, sinó el que passa als despatxos. I, per tant, els protagonistes són les operadores de telecomunicacions. Penseu que aquest és un sector que belluga cada any de l'ordre de 2 bilions de dòlars a l'any, o sigui que serien 2 trilions anglosaxons, i bàsicament les 800 operadores de telefonia que organitzen això l'organitzen per poder comprar, per saber què és el que han de comprar mig bilió de dòlars amb antenes i amb xarxes i 300.000 i un nou candidat similar amb telèfons mòbils, que són els que els usuaris fem servir per consumir els seus serveis, els serveis de les operadores, que són els que sumen l'altre bilió de dòlars. Això és el que passa al Congrés, més enllà de que es presenti un mòbil o un altre. Parlàveu de la robòtica. La robòtica, sí, sempre hi ha robots. Aquests robots humanoides n'hi haurà, però també són molt importants els robots que no tenen aspecte humà, sinó que són els que fan funcionar cada vegada més les indústries, les fàbriques.
Sí, també s'ha vist en aquest Mobile 2025 la connectivitat avançada. S'han mostrat solucions 5G i Wi-Fi 7 que prometen, per entendre'ns bé, velocitats més ràpides i una latència més baixa. Senyor Albert Cuesta, ens ho pot explicar una mica, això?
Sí, no només velocitat més ràpida, sinó també més capacitat, és a dir, que es puguin atendre més aparells, més dispositius, siguin telèfons, siguin robots o siguin màquines, amb una mateixa antena. De fet, jo sempre poso el mateix símil, que és que penseu que el trànsit de dades a les xarxes mòbils del món creix cada any un 20% respecte a l'any anterior. Imagineu-vos que en una carretera del nostre país hi féssiu passar, i volguéssiu fer passar un 20% més de cotxes cada any sense ampliar-les. Llavors, el que es parla al Congrés és la possibilitat d'ampliar aquestes xarxes perquè siguin capaces d'atendre més usuaris i més consums. Respecte a la velocitat, jo crec que la velocitat que tenim ara, que és la de la 5G, per la majoria dels usuaris que ens estan escoltant, dels oients, ja és suficient. La latència és un altre tema diferent. És la latència és la velocitat de resposta que té la xarxa quan li fem una petició i ens torna el resultat. Això, per exemple, és important en casos d'ús que van naixent ara. Per exemple, la conducció remota de vehicles. A Barcelona hi havia un estant on podies conduir un cotxe a distància que estava a Finlàndia i un altre que estava a la Xina, a 10.000 quilòmetres de distància. Aquí és evident que es pot entendre fàcilment que si la resposta no és immediata, això pot provocar una catàstrofe. Una altra de les coses que es veurà, que s'ha anat veient, és que les operadores ja tendeixen a començar a donar prestacions diferenciades per cada client, és a dir, que no tothom tingui la mateixa velocitat o la mateixa latència, la mateixa capacitat. Una mica com les classes dels avions de passatgers, que tots els passatgers arriben de l'aeroport d'origen a l'aeroport de destinació, però n'hi ha uns que van apretats a la cua de l'avió en classe turista, n'hi ha els del mig que van una mica més ample, classe business, i hi ha els que van en primera classe que els hi serveixen xampany durant el vol. No? Doncs això serà una mica el que passarà, que ja les operadores ens donaran una sola tarifa 5G que serà igual per tothom, sinó que si tu ets una indústria que necessita baixa latència o una persona que juga molt a videojocs que també necessita baixa latència, doncs llavors hauràs de pagar un suplement per tenir aquestes prestacions.
Sí, sí. Això sembla, senyor Albert Cuesta, un relat fantàstic, no?
Sí, sí.
Un dels punts capdals és la relació entre el mòbil, la intel·ligència artificial, la salut i la ciberseguretat. Ens pot dir alguna cosa sobre aquest tema, senyor Cuesta?
Clar, de fet, és que una mica ho ja ho anava avançant abans, vull dir, intel·ligència artificial, mòbil, salut i ciberseguretat. Per la salut, diguéssim que ara cada cop tenim més dades de salut dels ciutadans, els tant nosaltres mateixos amb els aparells que portem posats com el sistema sanitari, i aplicar intel·ligència artificial amb aquestes dades es poden descobrir patrons i detectar malalties molt abans o molta més rapidesa, molta més eficiència de la que té un humà. Respecte a ciberseguretat, la major part dels ciberatacs que reben els ciutadans, no les empreses, els hi arriben mitjançant el mòbil, amb estafes i coses d'aquest estil. Les operadores i els propis aparells ara comencen a ser capaços, també gràcies a l'intel·ligència artificial, de detectar si aquell missatge és o no fraudulent.
Estem parlant, recordem-ho avui, amb Albert Cuesta, periodista, divulgador, professor universitari i especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació, a partir de la seva experiència aquest any, ara fa pocs dies, en el Mobile World Congress. Solucions per a empreses és un altre dels capítols importants. Es van presentar la setmana passada diverses solucions, com ara plataformes de comunicació, eines de col·laboració i també eines de seguretat per a dispositius mòbils. Senyor Albert Cuesta, ens ho pot explicar també?
Sí, una mica el que dèiem, les empreses, el mercat nostre, el mercat estatal, el mercat espanyol, és un dels més competitius en termes de preus. Vull dir que un dels problemes que tenen les companyies de telefonia en aquest mercat és la rendibilitat i les inversions, encara que ens sembli que paguem molts diners pel telèfon a altres països d'Europa, sense anar més lluny, cada abonat en paga molt més. Llavors, La manera que tenen les operadores de telefonia de fer créixer el seu negoci són les empreses, que en aquest moment representen de l'ordre d'una quarta part del que facturen, i bàsicament són doncs, empreses que s'hi troben indústries, automoció, transport, logística, sanitat, finances, que s'hi troben que les telecomunicacions els hi permeten optimitzar el seu negoci i facturar més i fer-ho de manera més eficient, doncs llavors estan disposades a pagar més pels serveis. Per tant, les operadores el que estan tendint ara és a millorar les seves xarxes, però no de cara als consumidors, sinó de cara a les empreses. I quan dic millorar les seves xarxes, vull dir que la 5G que estem fent servir els consumidors està evolucionant cap a una cosa que en diuen 5G avançada, que permetrà oferir a cada empresa un trosset de 5G reservat per ella i que no hagi de compartir amb tota la gent que hi hagi per allà al voltant. I quan dic una empresa, doncs també puc pensar en un estadi de futbol o en un concert de música, que hi ha grans aglomeracions i que sempre sabem que quan hi ha molta gent costa tenir cobertura. Doncs potser si et pagues més o qui organitza paga més, aquells assistents al partit de futbol o al concert poden tenir millor cobertura.
Senyor Albert Cuesta, ens pot explicar com està situada Catalunya en el context d'aquestes altes tecnologies del mòbil? Som capaços de crear instruments nous i de futur en els sectors d'altes tecnologies? Tinc entès que hi ha moltes start-ups ben situades en el mercat.
Aviam, jo crec que aquí a Catalunya tenim un teixit, diguéssim, creatiu d'innovació admirable. I la prova és que un dels apartats del Mobile World Congress, que és el que en diuen 4 Years From Now, que és l'apartat on les empreses incipients es presenten als inversors en busca de capital, doncs ja, doncs, bueno, és un espai que està molt ple de gent, d'emprenedors, que tenen bones idees i que les posen a... i que el que necessiten és inversió. Jo crec que a Catalunya estem més ben situats amb l'àmbit de la innovació com amb l'àmbit de la inversió, si més no, amb l'àmbit de la inversió de capital d'aquí. O sigui, moltes vegades ens trobem amb que les empreses, els emprenedors d'aquí els resulta més fàcil aconseguir capital de fons d'inversió de fora que d'inversors locals, i això a mi em sembla un problema. Dit això, en termes de tecnologia, una de les coses que també s'ha parlat en aquesta edició del Congrés ha sigut els efectes de la computació quàntica, que és la pròxima frontera de la informàtica, que té moltes implicacions amb el tema amb la privadesa, amb la rapidesa del càlcul i tot això. I Catalunya és un dels primers centres d'Europa que té el Centre de Supercomputació de Barcelona té un apartat dedicat a... Té un ordinador que treballa, fa càlculs quàntics, vull dir que estem ben situats i en bona part és gràcies a que Barcelona, Catalunya, són conegudes perquè cada any venen, doncs, això... milers de visitants de tot el món, del món tecnològic, i s'han fixat en nosaltres.
Sí, finalment, molt breument, senyor Albert Cuesta, amb tot el que ens ha dit, ens podria avançar on tenim el futur, ara que ja s'ha parlat de la 6G?
Sí, s'ha parlat de la 6G, però la 6G està a les beceroles. És a dir, cada any al Congrés de Mòbils hi ha com a mínim un stand que presenten un prototip d'un mòbil de la següent generació. El mòbil 6G que es va presentar aquest any era exactament igual que el mòbil 5G que es presentava l'any passat, i feia la vida d'una rentadora i es deia mòbil perquè anava sota un carretó amb rodes, però que vull dir que evidentment no és una cosa que et puguis posar a la butxaca. Què vol dir amb això? Amb el fet que sigui exactament igual, vull dir que des de l'any passat no hi ha hagut cap esforç per fer-lo més petit. I per què és això? Doncs perquè les operadores de telecomunicacions i els seus proveïdors de xarxes estan concentrats en una altra cosa, que és en aconseguir fer rendibles les enormes inversions en xarxes 5G que ja han desplegat i que encara no els generen beneficis.
Doncs moltes gràcies, senyor Albert Cuesta, periodista, divulgador, professor universitari i especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació. Gràcies per haver-nos fet reviure el Mobile World Congress amb aquestes novetats i aquestes reflexions que ha compartit amb nosaltres. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Amb molt de gust. Bona tarda. Fins una altra.
Una pausa i les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Repassem alguns apunts d'actualitat. Wall Street cau amb força davant la por a una recessió als Estats Units, Salvador.
Sí, Wall Street cau i va caure ahir, cau avui també, i arrossega els mercats mundials a la baixa a mesura que creixen les preocupacions dels inversors sobre l'impacte de polítiques del president Trump i de l'economia nord-americana.
L'índex S&P, així es diu, va baixar aquest dilluns més del 2%, després que l'índex caigués un 3,1% la setmana passada en el pitjor exercici en 6 mesos. El Nasdaq, que s'ha vist afectat per una onada de vendes d'accions de grans empreses tecnològiques durant les últimes setmanes, es deixa un 4%.
Les caigudes, que també arrosseguen els mercats d'Europa i Àsia, es produeixen també després que Trump desmentís una possible relació o un repunt de la inflació i va desestimar les preocupacions empresarials per la falta de claretat sobre els seus plans arancelaris. Si la por augmenta, diuen els inversors, els consumidors estan menys inclinats a gastar i les empreses estan menys inclinades a invertir, és a dir, la recessió.
Els bons del Tresor dels Estats Units pugen, ja que els inversors van a buscar actius refugi, que es diuen. Els inversors estan preocupats per la intermitent guerra comercial de Trump i que aquesta guerra estigui danyant l'economia nord-americana, i les decebedores xifres d'ocupació de divendres passat són les últimes d'una sèrie de dades febles.
Sí, durant aquest cap de setmana, el secretari del Tresor, Scott Bessent, no va oferir gaires garanties als preocupats inversors en reconèixer que hi ha senyals de debilitat econòmica als Estats Units.
Les accions tecnològiques, que han estat al capdavant d'una onada de vendes recent, cauen després de l'obertura dels Estats Units. Tesla, les accions de la qual van pujar després de les eleccions nord-americanes del novembre passat, prop del 15%, i esborra tots els seus guanys després de la victòria de Donald Trump.
A més, l'atur puja un 4,1% als Estats Units i també ha causat alarma entre els inversors. I les polítiques de Trump d'increments arancelaris preocupa que augmenti la inflació.
I a Europa, on les accions han tingut un comportament millor que no pas el dels Estats Units aquest any, l'índex Stocks Europe 600 ha caigut d'un 1,3% arrossegat pels bancs i les accions tecnològiques. Canviem de tema. Diu el Financial Times que el president dels Estats Units està donant l'estímul més gran cap a la integració europea des del final de la Guerra Freda.
Efectivament, el president nord-americà ha coquejat amb Rússia, ha socavat la fe amb l'Aliança Atlàntica, ha amenaçat la Unió Europea amb arancels i ha impulsat l'extrema dreta a Europa. Tot això ha tingut efecte galvanitzador a la Unió Europea. Ara s'estan fent importants passos que durant dècades van estar estancats cap a una integració europea més gran.
I l'últim favor de Trump a Europa és accelerar l'acostament entre la Unió Europea i el Regne Unit després del Brexit. El premier britànic Keir Starmer i el president francès Emmanuel Macron han treballat junts en estreta col·laboració a Ucraïna i podrien formar un poderós triumvirat amb el futur canceller alemany Friedrich Merz. A més, hi ha tres àrees fonamentals que cal tenir en compte a Europa, que sembla que s'encaminen cap a resoldre els seus antics problemes en defensa, política exterior i l'eliminació de les barreres arancelàries que encara hi ha, juntament amb una harmonització fiscal.
Les àrees fonamentals són: la primera és la defensa europea, la segona, el deute europeu conjunt, i la tercera, reparar la bretxa que separa el Regne Unit de la Unió Europea.
Sobre la defensa, ja s'ha acordat que Europa haurà de gastar 800.000 milions d'euros en exèrcit i armament. Pel que fa al deute, el deute brut consolidat a la Unió Europea és del 82% del producte interior brut, fet que suposa una disminució en relació amb el seu màxim del 90% registrat el 2020 durant la pandèmia, i finalment resoldre el desastre que va ser el Brexit anglès. I un últim apunt molt breu. Els Estats Units han deixat de ser amics d'Europa i de la Gran Bretanya. Segons les enquestes fetes la setmana passada, els canvis dramàtics en l'opinió pública europea avalen aquesta opinió.
Doncs en aquesta enquesta, la setmana passada, el 85% dels alemanys van qualificar França com un soci de fiar, i el 78% que era també de fiar al Regne Unit, mentre que els Estats Units d'Amèrica no superen ara mateix el 16%. Segons una altra enquesta, el 78% dels britànics consideren a Trump una amenaça per al Regne Unit.
Fins aquí l'actualitat. Gràcies, Salvador. Fins una altra. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Fins aquí Economia en Valors.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Recordeu que avui, segon dia del Rosari, a les 6 de la tarda, des de l'Aula Pau VI del Vaticà. Sense distància, us acompanya de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 2:15 de la tarda. Adéu-siau!